Parlem de salut.
I avui al Parlem de Salut rebem la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona, i bon dia a tots els oients.
Cuca, avui de què ens vols parlar?
Una cosa que és molt important és que les relacions de parella.
Mm-hmm. I tant, perquè al final tots en tenim, no? Qui més qui menys.
I hem passat per situacions millors, pitjors no tan bones, i aleshores he intentat, a veure, fer una mica de resum o de donar petites idees, pautes per poder millorar i què és una relació de parella també sana.
Mm-hmm. Doncs som-hi, què és important per aconseguir la felicitat en la parella?
Vale, jo crec, Ona, que hi ha tres importants que són bàsics per mi. El desig, l'amistat i la tendresa. Són tres coses que moltes vegades les donem per fet. Mm-hmm. I no és així, s'ha de poder expressar. I la dificultat, per exemple, de no expressar alguna d'aquestes coses que acabo de dir, tant desig, amistat com tendresa, és una cosa que se'n diu alexitímia. Mm-hmm. L'alexitímia és el silenci total, la incapacitat de poder expressar les emocions, el que sents per la teva parella. I s'han de fer de diferents maneres, no n'hi ha una només. Les tres que acabo de citar són complementàries, necessàries per l'excel·lència d'una parella. Evidentment que n'hi haurà poder un aspecte que és més que l'un altre, però han d'existir. Intentar que existeixin les tres.
Desig, amistat i tendresa.
Exactament. El desig és l'eros, és l'amor que satisfà, és la sexualitat que pren i satisfà. ¿Vale? L'amistat és la filia, és l'amor que dona i comparteix. Segon, la tendresa, que a vegades la passem molt per alt, i això la consulta ho veig molt, és el que diuen l'agape, és l'amor que dona i comparteix, per dir-ho en paraules més poder entenedores, plus per mi mateixa, és l'empatia. L'empatia amb l'altre, amb el que està visquent l'altre.
Molt important per entendre l'altre, també, no?
Exactament, per entendre. Si no tens empatia, no entendràs l'altre. Hi haurà un problema, un disgust. Si no tens empatia, passaràs. I t'abandona, és igual. No hi ha empatia. L'empatia és per què, el per què li passa alguna cosa. Aleshores, del punt de vista teòric, l'existència d'aquests tres elements en equilibri és la total perfecció. Com deia, somiar amb això és també viure amb una constant frustració. Fins al que dic, perquè si tu pretens tenir el desig al màxim, l'amistat al màxim i la tendresa al màxim, això és utòpic.
No ens hem de posar, no?, aquests grans objectius, no. Perquè al final també, és el que deies, ens frustra, no?, perquè veiem que no ho aconseguim.
Exactament. Aleshores te sents culpable. Oh, no, el desig, no he sigut prou, no he arribat prou, no tinc... No. I després de la vida també hi ha etapes, que es viu la sexualitat, que es viu l'amistat, la tendresa i l'empatia. Això va canviar. Però han d'anar existint les tres, de maneres diferents, però han d'existir. I això amb les persones grans, que un dia, si et sembla bé, Ona, parlaré sobre l'amor, diguéssim, el sexe i el desig a les persones grans.
I tant.
Què passa? Tenir un amor complet, el més complet possible, desenvolupa la gran capacitat nostra. Vull dir, ens fa feliços internament. I ens ajuda molt a desenvolupar-nos com a persona. Molt important en la vida, aquests tres elements. També és veritat que a vegades, amb les relacions, i això ho he vist, hi ha gent que ha patit per què? Per pensar a vegades que no està amb la persona adequada. Això qui més qui menys moltes vegades s'ho ha plantejat. Estic amb la persona adequada, i moltes vegades s'ho pensa quan manca algun d'aquests tres elements. Quan manca algun d'aquests elements, la persona, i és lògic, es pensa, estaré amb la persona adequada? No ens hem d'espantar amb el persona, simplement reflexionar-ho. I si necessites ajuda, pues consulto. Però tampoc hem de posar-nos amb el pitjor.
No hem d'obsessionar-nos, no?
No. Vale? També moltes vegades passa a les persones amb una relació esperen la carícia que no arriba. Hi ha molt poca comunicació moltes vegades amb una parella. I això sí que s'ha de comunicar. Si et manca algun d'aquests tres elements que acabo de citar, Ona, parlo amb la teva parella. Molt sovint tenim vergonya. Avui en dia jo crec que menys, però encara existeix la vergonya. I amb gent jove, Vull dir, no, allò amb gent gran que té uns altres mentalment concepte de fer l'amor, de viure en parella. No, amb la gent jove també passa. O sigui, explica què passa, què és el que et manca. Quin d'aquests tres elements que acabo de citar et manquen?
I més que vergonya, també pot ser por, no? Por de, a veure com s'ho prendrà, si jo li demano més afecte o si jo li demano més...
Exacte. I després, com tu dius molt bé, Ona, l'altra persona que li passa pot sentir culpable, i tampoc és això.
Exacte.
I aleshores que fa l'altra persona moltes vegades, i dius a una relació de parella, està en cap banda, o jo, jo, no fa una reflexió. És una mica l'orgull.
Clar, també el poder sentir que no fas prou, no? Que tu et consideres que sí que fas prou i resulta que l'altre té la sensació que no.
Exacte, molt ben assenyalat això, exactament. I aleshores no volem reconèixer-ho, però no va per aquí. Simplement deixa que la teva parella expressi el que li manca, que és el que més li agradaria d'aquests tres aspectes.
Per això dèiem més important la comunicació, no, Cuca?
Exactament. A veure, els bons ingredients per la felicitat és no dependre d'una relació. Això aquí en molts altres aspectes ho he assenyalat, Vull dir, la individualitat, l'autonomia és molt important per tenir una bona relació. Moltes vegades les males relacions venen de que un dels elements de la parella no té, diguéssim, una vida pròpia. I què passa? Busca amb la parella que li dongui tot. I amb la parella no et farà feliç. Absolutament. T'ajudarà a viure bé, professionalment, personalment, però no t'ha d'omplir tota la vida. Tu t'has d'omplir. I això és un tema molt, molt important,
És important mantenir cadascú el seu cercle, no?, una mica.
Exacte.
Tenir altres espais fora de la parella que també ens omplin.
Exactament, exactament. És que no pots dependre ni d'una amistat ni d'un hobby, no has de dependre de tot això. T'han d'ajudar a estar bé amb tu mateix, però no dependre d'un hobby. Perquè aleshores que estaràs, si t'agrada jugar a futbol, estàs tot el dia anant a futbol perquè això t'omple la vida. Bueno, pot servir millor per guanyar-te la vida, sí, però hi ha d'haver altres coses a la teva vida que t'ompli, perquè si no, això acaba, s'esmicula, la relació va perdent la seva força. En una relació, Ona, no s'ha de perdre de vista la utilitat de la soledat, l'independència. Per què? Perquè això ajuda a... Jo diria posar oxigen a la relació.
Que entri aire fresc, no?, de tant en tant.
Exacte, sortir amb les amigues, tenir un hobby, per exemple. Això és molt important. No està la dependència de la parella, perquè aleshores, o sigui, tu perds i et menges a la parella, l'absorbeixes, i això no és possible, una bona relació, a partir d'això. Però clar, per això t'has de conèixer molt bé i tenir vida pròpia. Com diu la Virginia Woolf en un llibre que es diu L'habitació pròpia, que una vegada m'he citat aquí, que és la nostra independència, tant com home com dona. Moltes vegades què passa? La parella, si no té vida pròpia, té gelosies que la parella, un dels elements de la parella, tingui vida pròpia. I això també és un gran inconvenient. Però si tu tens gelosies, mira't a tu mateix, perquè vol dir que tu te falta la tu vida pròpia. I això és important tenir-la, ¿vale? Després, no buscar amb una parella, hi ha un error també important, que és no hem de buscar complaure i que et diguin que ets genial. Tu has de dir a tu mateixa, no esperis que l'altre t'ho digui. No hem de ser importants perquè la nostra parella ens ho digui. Home, a veure, que es diguin que som guapes o guapos, que fem les coses bé, evidentment que sí.
Sempre és bonic, no?, rebre floretes de part de la teva
parella.
Això
pot ajudar a fer créixer la teva parella, comentar-li la seva feina, comentar-li el que sigui, parlar de com és o com li agrada com és. Això la farà créixer.
Però no hem de dependre, no? Només
però no has de dependre d'aquestes luances que et dongui la teva parella. I això també passa amb el treball. Tu has d'anar a treballar perquè t'agrada, perquè t'entusiasma, perquè t'anodes que ho fas bé. Però si t'esperes que cada dia et facin nuances, te'n faran un dia, dos, de tant en tant. Molt bé, però si tu depens d'això, no. Has de dependre de què penses tu. Mirar-te al mirall i dir, ostres, com estic jo? Com te sents tu internament? I tots ho sabem reconèixer, això. El que passa que a vegades posem davant del mirall i no ho volem veure. I per ser feliços i tenir relacions el màxim equilibrades possible, coneix-te tu mateix.
I estima't a tu mateix, no?, abans de començar a estimar una altra persona.
Totalment. Si tu no t'estimes, no sabràs donar. I això ens costa a vegades pensar, Que no, pues no, Crist... Ona. A set, te repeteixo, el desig, l'amistat i la tendresa. No buscar complaure. O sigui, no som importants perquè l'altre ens ho digui, no? La paraula que a mi m'agrada és empodera't. I ara avui en dia està molt de moda això de la paraula empoderar-te, Empodera't tu mateixa. Té molta força la paraula empoderar-te, Per exemple, tenir definides, fixa't, quines característiques volem que l'altre tingui. O sigui, moltes vegades mirem una parella i, evidentment, es pot atraure d'entrada el físic o la forma de moure's o de parlar. Però, cuidado, després de fer la reflexió, què vull jo d'una parella? Mm-hmm. Què vull jo del meu company, companya? I tenir-les definides. Això també costa força, eh? I no poden ser utòpiques, que a vegades mm-hmm. busquem amb la parella coses completament utòpiques.
No podem trobar la perfecció, no?
No. Perquè no existeix.
Potser hi ha coses que li demanem que fins i tot nosaltres no fem.
Exactament, i a vegades es fa això, eh? Uh-huh. Ara, demanem a l'altre que nosaltres som incapaços de donar i de fer. Eh? Uh-huh. Però i a vegades això, i això ho veus en consulta, eh? Pregunta, bueno, què busques tu en l'altre? Sigui un noi o la noia. Els costa a vegades definir. Uh-huh. Es queden una mica a la superfície, diguéssim, no? I això no condueix enlloc. Perquè també a vegades es fa de la felicitat, es fa un mite absolut, la felicitat. Concebre la felicitat sense problemes quotidians, això és impossible.
Hi ha d'haver problemes quotidians.
Sí, senyor, hi ha d'haver problemes quotidians. Sigui perquè no trobes les claus del cotxe. Vull dir, per exemple, si puc dir-ho, cosa que m'ha passat a mi aquest dematí. Vull dir que no trobava les claus del cotxe. Un fill se't posi malalt, per exemple, no? No sé com dir-te, que a la feina et facin un comentari i tu això t'ho agafis malalt. No existeix la perfecció. Ens ha de servir per créixer com persones. I aquí entra moltes vegades el nostre ego, el nostre orgull. Ens creiem perfectes. No en som de perfectes. Si m'hi pregunt com definir la perfecció, ona, jo no la sé definir.
No existeix, no, la perfecció?
No existeix. Existeix el plantejar-se com créixer com persona. Això sí que jo ens ho podem plantejar. I què és per tu créixer com persona? Aquesta per mi és la reflexió que es podem fer, eh? I com és també fer créixer una relació. Perquè moltes vegades ens quedem amb l'eufòria del principi, del primer coneixement, els primers contactes, però clar, tot això moltes vegades dura un any, dos anys, la primera eufòria, i això està molt comprovat. I a més, mentalment, cerebralment, està comprovat que les hormones funcionen durant un temps amb aquesta eufòria que després minven. Què passa? Si no es té els altres elements que acabo de citar, ona, és quan decau i a vegades venen les crisis de parella. És veritat que també poden haver coses importants, infidelitats, etc, etc, coses que a vegades fa descobrir caràcters que realment tu no has triat bé, a vegades, clar, arriba un moment que podem descobrir en la parella algunes característiques que tu no has vist al principi. Per això, com dic, defineix molt bé el que vols en la parella i observa, sigues atent. Els tres elements.
Anar coneixent bé aquesta parella, no? Per anar descobrint tots aquests caràcters que deies.
Exactament. La teva parella ha d'estar al teu costat perquè t'ajudi a, com t'explicaria, a poder realitzar els teus objectius vitals importants. Per mi això és el millor. Si tu notes que amb la teva parella notes aquesta cosa que se sent, que t'ajuda a realitzar-te com persona, arribar als teus objectius, estàs a la bona elecció. Aquest és molt important. Observa. Ens hem d'observar això, eh? Però això és una senyal de que has triat bé.
És important sentir que tens el suport, no?, d'aquesta persona.
Sí, que et fa créixer com persona. Això és molt important. Això vol dir, és un element molt important que et fa reflexionar i dir, molt possible que estigui amb la persona adequada, la persona adient, que em farà créixer. Això és l'objectiu, de relacions de parella, Després, a veure, s'ha de passar temps junts, expressar l'amor amb un llenguatge. També hi ha una cosa que també és interessant, Ona, és expressar l'amor en el llenguatge de la teva parella.
A veure, Cuca, què vol dir això?
Fixa't. Clar, a vegades, en les relacions de parella, la dona, i pot ser també l'home, necessiti expressió física d'una manera que tu ni arribes, no ho estàs fent. Un tipus de carícia determinada. A nivell sexual, també. Una sexualitat d'una determinada manera que tu no l'acabes d'entendre o de satisfer. Totes aquestes coses són molt importants, perquè això pot passar. Tu t'agrada d'una manera rebre l'amor, la teva expressió d'amor cap a tu, però poder a la teva parella no li va, això. I això a vegades passa una mica per alt, diguéssim, no?
I això també és important, no?, d'entendre què necessita l'altre i saber-li donar.
Quin tipus de carícia, quin tipus de llenguatge, per exemple, I no, no només, diguéssim, sexualment, no, en el cada dia. Abans d'arribar a casa i donar-li una abraçada, donar-li un petó al marxar, una trucada a vegades. Mm. A vegades això desapareix. Bé, al principi l'eufòria, el coneixement, i després això va minvant. Bueno, potser sí que minva una mica, i és normal. Però si això, de cop, es desapareix, mm-hmm. pot desaparèixer també la relació.
Clar, si l'altre ho està esperant i tu no li dones.
Mm-hmm. Exacte. Entendre, o sigui, preguntar-li, i tu com te sents? No es parla, es parla poc.
Mm-hmm. La comunicació que dèiem al principi, eh?
Exacte. Parlar, com te sents? Ha estat bé? T'agrada? Però no només, diguéssim, el moment d'estar junts al llit. No, en el quotidià. Mm-hmm. Te truco, què necessites, no? A vegades fer detalls que no t'espera la parella. I em refereixo el noi a la noia i noia a la noia. Vull dir que... Mm-hmm. Que a vegades pensem que això, o les noies, diguéssim, o les dones ho han d'esperar. No. Les dones han de tenir també detalls cap a la seva parella, a tots nivells, eh? A tots mm-hmm. nivells. Això és bidireccional, eh? I ho tant. Acabo de dir. Deixar-la que expressi el que sent. Perquè moltes vegades, sobretot a nivell sexual, passa que un o l'altre, si fa petits comentaris, expressa necessitats, l'altre, què fa? És te tanca. Mhm. No en vol saber res, es posa a la defensiva. Això sí que és important, no posar-te a la defensiva, perquè es posem a la defensiva perquè pensem que ho hem fet malament. No, parleu, no és fer-ho bé o fer-ho malament, és parlar, mm-hmm. senzillament.
Parlar i entendre's.
Mm-hmm. Parlar i entendre's, no sentir-se culpable. Mm-hmm. Per què es posem a la defensiva? Ja no hi ha arribat prou. No, és parlar-ne. Parlar, no ens posem a la defensiva, davant de les relacions. Mm-hmm. Això també ve molt, i això ho observes, les relacions que tenim quan som petits amb els pares. Com hem viscut nosaltres la sexualitat dels pares, o sigui, l'efecte dels pares. S'han acariciat, hem vist carícies, hem vist petons, hem vist trucades, hem vist detalls. Mm-hmm. Això influeix molt en els fills, moltíssim. Moltíssim, moltíssim.
Al final reproduïm una mica el que hem conegut.
Exactament.
No?
Les experiències, i aquí en parlem molt, Ona, que les experiències de la nostra infantesa influeixen molt a la nostra edat adulta, madura. Moltíssim, moltíssim. Mm-hmm. L'amor atent és el secret de la bona vida de parella. Buscar l'altre en els petits detalls. Vale? Són els que porten a les grans victòries. M'agrada molt ser mm-hmm. els petits detalls que porten a l'èxit de la parella. Tot això que acabem de comentar, Ona.
Mm-hmm. La quotidianitat.
Exactament.
No?
Evidentment, què hi ha amb una bona relació de parella? Amb una bona relació de parella hi ha d'haver generositat i renúncies. Mm-hmm. Qui no ha renunciat a un caprici o qui no ha renunciat al millor no veure avui el partit de futbol perquè la meva parella avui li agrada, no ho sé. Entens?
Mm-hmm. Hi ha d'haver una estira i una ronça, no? Avui per tu, demà per mi.
Exactament. Mm-hmm. Aquesta generositat i renúncia. Sense això... va fent feixut, i al llarg de temps tots aquests detalls que dic, Ona, van sumant i a vegades no en positiu.
Mm-hmm. I Cuca, t'agrada sempre acabar amb un parell de frases? Quines ens has portat avui?
Exactament. La frase de Sèneca, vaig bastant lluny. Si vols ser estimat, estima tu.
Allò que dèiem abans, que és important autoconèixer-nos a nosaltres i estimar-nos primer a nosaltres.
Exactament. A través d'aquí tu podràs estimar. Mm-hmm. La teva pròpia seguretat, no? El teu propi benestar. Quan tu te sents bé, som més capaços d'acostar-nos a l'altre. Mm-hmm. I l'altre de Jorson, l'amor sense admiració és amistat.
Carai.
Aquest és un tema, Ona, que quan jo buscava alguna frase, pensava, això seria per un altre dia, no? Mm-hmm. Perquè què és que s'entén l'amor sense admiració és amistat.
Aquí ja ens està diferenciant, entre l'amistat i l'amor.
Exactament. Molt ben senyalat, Ona. Un ple.
Doncs, Cuca, moltes gràcies per parlar-nos avui de les relacions de parelles, d'aquesta felicitat en la parella, de com la podem aconseguir. I ens retrobem un altre dimarts parlant
de salut. Exactament, és un ple enorme.